10 i 38 minuts, aquesta sintonia és de literatura, és de diversa gent, un d'ells és Jordi Van Campen, bon dia.
Bon dia.
Home, atracat aquest matí per nosaltres, però com que és una persona amb recursos i amb molts llibres a casa, doncs ens ha portat avui per llegir Contes de Nadal.
Contes de Nadal, atacat al consumisme, no?
Potser és el moment de... Ens hem ambientat la literatura, potser que ens ambientem ara en el Nadal. Val, perfecte, ja estem ambientats en el Nadal.
El Nadal és Guam i l'Àlex Rigley i el George, està bé.
Sí, home. Tot això. Escolta'm, i ens portes dos llibres, veig. Vas que portes primer un Pere Calders i un Sergi Pàmies, oi?
Porto. Jo com els dònuts, de dos en dos, sempre,
sí,
m'agrada.
Sempre són petitets, però són agradables de portar, eh? Són d'aquests que t'emportes.
Bueno, és això nostre, que són els llibres de relats, els llibres de contes, i aleshores un dels dos seria la que és la nostra proposta nadalenca, perquè es titula 8 contes de Nadal, i el títol, diguéssim, que dona poc lloc a equívocs, el que volem és parlar de contes de Nadal.
El que dona lloc a equívocs és la portada.
La portada és molt discutible, sí. Veient que ho ha editat la Diputació de Barcelona, doncs, no sé, potser tenien temps lliure o...
O tenien ganes de tocar els nassos, que també és una possibilitat, perquè hi ha aquí molts... Perquè si alguna vegada algú s'hi troba, hi ha molts avets petits que fan una espècie d'il·lusió òptica estranya que mareja.
Amb el fons de color rosa, que també té mèrit, amb el verd dels avets. Però sobretot és un llibre perquè no vegis el títol. És a dir, si tots aquests avets fan que els ulls et pampallugues, no? Sí, fas pampallugues sí. i no veus el títol. És una cosa molt curiosa. I el fet de que bueno, en fi, tots aquests colors, això, de veritat, és per buscar-ho a la pàgina web i trobar-ho. 8 contes de Pere Nadal, de Pere Calders.
De Pere Nadal, eh?
Què he dit? He dit
això? 8 contes de Pere Nadal.
He dit això?
Sí.
A veure, tornem a començar. 8 contes de Nadal, sí. De Pere Calders, editat per la Diputació de Barcelona, i ja fa uns quants anys, però és fàcil de trobar, sobretot si feu un Amazon i aquestes coses. Insisteixo, la portada, com diu aquí l'Albert, és d'aquelles. Però el tema de les portades en general és un tema que també podríem parlar un dia, perquè...
Sí, hi ha gent que té ganes de complicar-se la vida, no?
Bueno, no sé, jo no he estat mai en el lloc d'un dissenyador de portades, però potser penses que aquella portada t'ha de portar a tu a l'estrellat o...
També és possible que al final t'avorreixis de fer la mateixa portada gairebé sempre, no? Avui m'he inspirat de fer una il·lusió òptica.
Bueno, el que nosaltres volem és precisament això, inspirar. I volem inspirar l'esperit nadalenc i tenim contes de Pere Calders de Nadal, només de Nadal, amb el tema de Nadal per tot arreu, però amb l'estil inconfusible de Calders, amb el seu humor, amb la seva tendresa, però també i sobretot en els dos últims contes d'aquest recull, una mica un Calder més realista, més fosc, més dur, i que ens deixa doncs, amb aquella inquietud que ens deixen els bons escriptors, que és aquella que ens fa pensar i que ens diu, ostres, potser les coses les hauríem de fer d'una altra manera. I a mi el que m'agradaria és repassar doncs, un per un aquests contes, a veure si algú li pica la curiositat.
I tant.
Sí? Bé, doncs a veure, podríem començar per un conte que té molta gràcia, que es diu Quieta nit, i en el qual bàsicament... A veure, veureu que tots els temes són molt senzills i molt que tots els hem pensat alguna vegada, però jo crec que aquesta és la gràcia del recull. A veure, què passa si som una família, no vull dir normal, perquè avui dia tots som famílies normals i tots som diferents i totes aquestes coses, però som d'aquí, i aleshores ens apareix un element estrany, que en aquest cas és el Papa Noel, i ens el mirem malament, i en lloc d'acceptar-lo i dir sí, benvingut, i dóna'ns aquests regals que portes, doncs li diem no et volem, vés-te'n. O sigui, com se sent aquest Papa Noel... que ha arribat a casa teva amb tota la bona fe del món...
I esperant la bona rebuda, i es troba que no en vol saber res.
I la gent no vol saber res. Aprofito per dir que m'agrada molt l'últim anunci de Coca-Cola del Papa Noel. Jo tinc una flaca pels anuncis de Coca-Cola, em sap molt de greu, ja sé que això és molt poc nadalenc i molt consumista, però és que m'encanta com fan els anuncis aquesta gent.
Sí? No l'he vist, eh? És que sé poc...
Papa Noel és una mena d'ésser estrany que et té controlat, que entra a casa teva, que vol acostar-se als nens, és a dir, totes les coses dolentes del món, però després són els nens mateixos els que et diuen ei, no... anem a pensar bé i no anem a pensar malament, que és una cosa també molt de la nostra època, i evidentment li donen una Coca-Cola perquè estigui content el Papa Noel.
Està bé.
Però aquesta cosa de que els nens pensen bé, no? Jo penso que això també és... En un cert sentit, això també és un conte i està molt bé. Doncs tenim aquest conte de Nadal de Quieta nit, no? És a dir, aquesta mala rebuda que li fan una família, diguéssim, tradicional cristiana d'aquí, diguéssim, no? Doncs un senyor que ve de fora que diu, perdona, tradicions rares, aquí les justes.
Nosaltres aquí som del tió.
Una cosa sí, que si t'hi fixes és exactament el contrari del que ha acabat passant. Però bueno, aquest és un altre tema. Anem a una reunió, un conte molt diferent. Mira, reunió d'alt nivell. Alguna vegada has pensat en aquest conflicte que hi ha entre precisament el Pare Noel i els nostres més tradicionals Tres Reis?
Bueno, un és un i l'altre són tres.
Sí, no? Està en desavantatge, aquest. Sí. Però resulta que, clar, que s'està imposant molt el Pare Noel. De fet, el Pare Noel el veiem gairebé més ja que els Tres Reis. Sí, clar, és més fàcil fer un sol ninot, diguéssim, o vestir-se d'una sola persona o una sola disfressa que no pas haver de fer tota la història, doncs, de les carrosses, dels camells, etc, etc. A veure, el cas és que el Pere Caldés imagina una reunió d'alt nivell entre aquests personatges, en els quals...
Estem parlant d'una cimera, no?
Una cimera. En un gran gratacels, en un àtic, tot ple de vidre, rotllo pel·li nord-americana Tom Hanks, i es troben allà i discuteixen, i es divideixen la quota del mercat.
El càrtel dels regals de...
No em diguis que no és una bona idea. Vull dir que en aquest sentit, el Caldés té aquesta imaginació sempre desbocada. I acaben, diguéssim, evidentment, arribant a uns acords que nosaltres som els afectats, però això ho deixarem pels lectors del conte.
Home, sí, esclar. Bueno, els que puguin passar a la portada sense tenir un atac de... filèpsia, però bueno.
A tu no, és que és divertit això de la portada, perquè a tu el que t'ha fotut són els abets aquests que fan aquesta mena d'il·lusió òptica. A mi el que em fot és el rosa. És a dir, un llibre de Nadal, de color rosa, però rosa, perquè ens entenguem, rosa xiclet.
Soc molt tolerant amb la creativitat, però no, almenys el que em mareja no m'acaba de convèncer.
A veure, un altre. Aquí tothom coincideix a dir que aquest és potser el conte una mica més fluixet del Pere Caldés, potser perquè parla d'un nen. Aleshores ja es perd una mica aquella ironia una mica més forta pròpia del Pere Caldés. Però
sí,
jo vull recordar...
Quan poses nens, la crueltat baixa, no?
Bueno, o puja.
Bueno, sí.
Quan tens nens, la crueltat puja.
Envers altres persones. És igual, va.
A veure, el tema una mica aquí és que jo vull recordar que el Pere Caldés gairebé sempre incorpora en algun lloc un conte protagonitzat per un nen. Ja, en el llibre que vam recomanar fa uns mesos en aquesta mateixa casa... hi ha un conte que és un nen que decideix portar la lluna al seu dormitori i a base d'un joc de miralls des del riu, perquè la lluna reflecteix el riu, va portant la lluna fins al seu dormitori. I és una idea molt bonica. El Caldés sempre tenia un petit moment pels nens, no? Diguéssim, que trenquen, si voleu, la linealitat irònica dura del llibre, d'acord, però sempre, sempre, sempre hi ha un conte de nens. En aquest cas és un nen que descobreix que una de les figures del pessebre ha cobrat vida.
Petita, eh?
Sí, petita, inquietant. Petita. Bé, inquietant. Com que és un conte infantil, no és inquietant al final.
Va,
però diguéssim que tenim aquest petit detall. A veure, nit de pau i bones festes. Aquí tenim un altre conte, potser de tots els que són divertits, el meu preferit. A veure, imaginem una ciutat normal i corrent, que pot ser la nostra, en la qual has de demanar permisos a l'Ajuntament per fer un pessebre a casa teva.
No estem tan lluny.
No estem tan lluny, eh que no?
Quan
Caldés va imaginar tot això, sí que estàvem lluny, però ara...
Llicència de pessebre, eh?
Ara jo crec que sí.
Fem un concurs públic per veure qui fa el pessebre a casa d'aquí.
I aquest és un altre tema molt calderià. Aleshores, el que fa el Caldés, bàsicament, és escriure tota la parafernària del buròcrata que està assegut a darrere de la finestreta de l'Ajuntament i que no li surt dels bemols de deixar-te fer el pessebre tranquil·lament perquè et falta aquest permís o aquella cosa o aquell paper, o perquè tens un impost de circulació pendent o el que sigui. I al final el pobre home, que al principi tenia tan bona voluntat de fer un pessebre, doncs acaba dient, sabeu què? El pessebre és el foteu per barret. I el que es perd és la tradició. Però aquest atac, diguéssim, a la burocràcia i a la una mica absurditat municipalista. Aquí recordar que el Caldés, al marge d'haver viscut a Catalunya i, per tant, a Espanya durant molts anys, també va viure a Mèxic durant molts anys, on aquestes coses encara són més exacerbades i el funcionari de torn es creu realment molt, molt important.
De fet, amb aquestes coses, avui en dia, que està tan d'actualitat, això dels tràmits municipals, a vegades l'excés de control pot portar a un punt d'ineficiència.
Tu creus que tenim un excés de control per part de les institucions?
No, jo no ho diria mai. No he dit en cap cas això.
Aquí el micròfon funciona, jo no he dit res.
Sí, no, jo he dit que un excés de control, en cap moment he dit que hi hagi un excés de control, pot portar a una ineficiència. Però... No malinterpretis el tema en Campen.
No, i ara, però en un moment en què l'Ajuntament posa fins i tot llums a terra per si estem mirant el mòbil quan creuem un semàfor, doncs no sé, jo crec que tenim aquí un tema d'aquests a discutir un dia. Però continuem amb els contes nadalencs i amb una certa bona voluntat, com el títol d'aquest proper conte, Pau a la Terra. Pau a la Terra.
Fantàstic.
I també, malgrat que el conte està escrit fa ja molts anys, té alguna cosa, doncs, diguéssim, d'actual. Anem a parlar d'arbres de plàstic, anem a parlar d'ecologia, no?, de què és això de destrossar doncs els boscos, no?, amb una destral, només perquè durant uns dies hem de fer aquí una festa consumista. Anem a tenir un arbre de plàstic, reciclar-lo, guardar-lo en una capsa, l'any que ve tornar-lo a treure, adonar-nos que està espallifat i que no ens agrada, llançar-lo, comprar-ne de nou.
El que he comprat aquest any ja està espallifat, però l'any que ve continuarà funcionant.
Sí, per això no, ben tapat, no? Amb boles i ninots i coses.
Bueno, el que deixen els gats.
Els gats. Els gats i els arbres de plàstic seria un altre tema,
sí,
no?
Sí, és un bon tema, és un bon tema. S'ha de dir que s'avorreixen al final, eh? Els tres dies d'aixecar-lo de terra quan arribes a casa ja no el tornen a tirar. És una qüestió de temps. Tot bé, és qüestió de temps.
I d'avorrir-se també, perquè una mica el conte va d'això. I és que el calders, quan està muntant el seu arbre de plàstic, té la visita inesperada d'un veí. I aquest veí, bàsicament, el que fa és això: tenir molt temps lliure i voler tocar la pera, eh? I només dic que el conte acaba amb una explosió a casa del veí. Deixem-ho aquí, perquè veiem que el calders també pot tenir la seva punta de...
És que la poca feina genera problemes sempre, eh? Això ho sabem tots. Massa temps per perdre. Què més?
Un altre conte que té un punt d'actualitat interessant, perquè parla de refugiats. Parla de refugiats i de gent, diguéssim, que està necessitat en uns temps com aquests de Nadal, que tots tenim una mica la pell més fina i sembla que ens adonem de coses que en el fons veiem cada dia, però aquells dies, no?, sembla que, ei, despertem i diem, ei, com és que aquells estan allà sense res, no? De nou apareixen els nens, i és la fe dels nens en el Santa Claus o els Tres Reis o aquesta mena de màgia nadalenca la que provoca que aquests adults refugiats tinguin regals per primera vegada. El que passa és que, bueno, Calders i la humanitat i Calders el que fa és recordar-nos que si els adults que s'ho estan passant malament tinguessin uns regals extraordinaris de cop i volta, el que farien seria barallar-se per aquests regals els uns amb els altres, de manera que tampoc no solucionen res.
Bé, això també... Al final, l'egoisme, no? Totes aquesta ajuda de Nadal, com es reparteix, ara, de fet, la solidaritat nadalenca també té els seus crítics.
Però hem vist alguna vegada quan aquests, diguéssim, voluntaris i soldats i altra gent que està repartint menjar a tota aquella pobra gent que s'ho està passant realment malament, i veiem les baralles, com estan intentant aconseguir un paquet uns per sobre els altres, i dius, ostres, ha de ser una situació francament difícil de gestionar.
Però fins i tot és difícil de veure. És a dir, tu quan veus una situació així, com a, des de fora, fa cosa, no? Una mica com Gran Hermano i totes aquestes coses, quan veus el que es fa...
Bueno, és la nostra època, no?, que veiem ara tot el que... Es veu tot. Sí. És a dir, ara una famosa estira un pet i surt a internet, no?, i és viral, i dius, ostres...
Jo amb això tinc els meus dubtes, però no és la secció que toca.
D'acord.
Què més?
A veure, una vegada més recordem que el Calders va haver de patir l'exili, i que havia estat a Mèxic, no va tornar fins a l'any 62, i potser per aquí ve aquest conte, que es diu... 45 graus sota cobert. 45 graus volen dir fa molta calor, fins i tot per Nadal. Imaginem que té a veure amb Llatinoamèrica.
45 graus...
Es pot suportar.
No. Jo crec que me n'aniria, no sé, a Mart. A Mart hem de fer més fresca.
Bueno, el cas és que no a Mart, però sí a una illa perduda, aquesta gent catalana es va exiliar, se'n va anar allà, i es van veure, diguéssim, desarrelats. I van dir, no, hem de conservar les nostres tradicions. I encara que aquí foti una calor de nassos, nosaltres, com que és Nadal, el que farem és celebrar el Nadal. Però, clar, no hi ha ni neu, ni muntanyes, ni fred, ni res d'això. I el que hi ha són palmeres i cocos i molta calor. I aleshores a un d'ells se li acut de fer un arbre de Nadal a base de cocoters, a base de fulles de... de palmera, diguéssim.
Sí, construir una veta artificial a base de fulles.
I quan els altres veuen això, creen una comissió per dir-li, noi, deixa-ho estar, perquè les tradicions no, a qualsevol preu tampoc no cal que les mantenim, eh? Una mica aquesta idea, de vegades és una mica ridícula, d'estar en un lloc on no et pertoca i voler tant sí com no mantenir, doncs no sé, els jocs florals, no? I aquesta mena de cosa.
Els jocs florals, eh?
I l'alcaldès va matxacar per aquí. És un conte molt divertit. Són tots, he de dir, contes molt breus, excepte l'últim, del qual parlarem immediatament, perquè hem arribat a l'últim conte i que és aquest que és més fosc, aquest que és més dur. Conte que han fet servir l'argument del qual moltíssims autors, que bàsicament és en una nit de Nadal, què fan els soldats que estan enmig d'una guerra a la trinxera i el que fan, naturalment, doncs, és fer una treva amb els de l'altra banda i dir, ei, avui no toca barallar-nos, avui el que toca doncs, és estar junts. I només ho deixo aquí, però és un conte dur, és un conte que realment ens despulla com a éssers humans i aquí el Caldés demostra absolutament que és un mestre i realment ens incomoda. Acabem el conte, tanquem aquest conte, aquestes cobertes de color rosa amb avets verds i veiem que ens falta encara molt per millorar com a espècie.
Hi ha una història al voltant del dia de Nadal, de la Segona Guerra Mundial, si no m'equivoco, que hi va haver precisament una treva d'aquestes on els dos bàndols van acabar jugant un partit de futbol junts i després el dia següent es tornaven a disparar els uns als altres. És a dir, que és complicada aquesta...
És complicat, és complicat. Un antic professor meu, el Joan Rovira, de l'Autònoma, explicava que la guerra avui dia és una guerra ja mecanitzada i deshumanitzada, però que Primera i Segona Guerra Mundial, sobretot Primera, encara eren el que ell en deia guerres artesanals, en el sentit que tu havies de matar a mà, al contrari. I clar, mirar als ulls aquella persona que és igual que tu, que en el fons estava pensant una idea que li han dit que és la bona, igual que t'ho han dit a tu.
I potser ni tan sols estava pensant, es troba allà al mig perquè...
Que no sap ni que segurament és una persona molt jove, que l'acaben de treure de casa i tu has d'anar allà i clavar-li no sé què, i vigilar que no te'l clavin a tu, no? I una mica aquests dies de Nadal doncs, serveixen per pensar en aquestes coses i per dir, a veure, potser que siguem tots més amics, que tinguem més bona voluntat i que no estiguem tots barallant-nos. No ho sé, aquí un petit missatge nadalenc.
Doncs el missatge nadalenc de Jordi Van Campen i acabarà això amb una recomanació.
Acabarà amb una recomanació.
Per regalar el regalet
sí,
aquest
a veure, Nadal. Sí, bé, per aquí, de tots els llibres de relats que s'han publicat últimament en català, a mi m'agradaria molt recomanar un que ja hem parlat també alguna vegada en aquesta casa, no en aquesta secció, però que és L'art de portar gabardina, de Sergi Pàmies, que és el seu últim llibre de relats, i que, francament, és ja una demostració absoluta de que aquest senyor ja no li deu res a ningú i de que ja no és d'autor de ningú. Vull dir, realment és un llibre absolutament fantàstic. I si Caldés el que fa és treure tots els aspectes exteriors de la societat que ens fan pensar en com som com a societat, Pàmies cada vegada més el que fa és treure aspectes completament interiors. En aquest cas, L'art de portar gabardina és un petit homenatge al seu pare, dirigent comunista, per cert, que, bueno, era molt elegant amb aquella gabardina que portava i un cop desaparegut, doncs, el Pàmies es troba la gabardina del seu pare a casa i diu, bueno, guaita, mira, te'n records de veure el pare amb aquesta gabardina. I hi ha diversos contes, perquè va saltant amunt i avall dels temes, que parlen d'això. Un llibre molt recomanable, el teniu a Codens Crema, com sempre amb el Pàmies, i de veritat, és un petit bon regal de Nadal.
Doncs amb l'art de portar gabardina ens apuntem per fer un regalet de Nadal. T'agrada el teatre?
M'agrada molt.
T'agrada el radioteatre?
Home, i tant.
Doncs ara, després de la publicitat i el butlletí, podrem escoltar un dels capítols del radioteatre que s'ha gravat aquí, el 91.5 de l'FM.
Doncs aquí ens quedem.
Anton Chekhov. Ni més ni menys.
Ni més ni menys.
Jordi, que vagi molt bé. Bones festes.
Bones festes a tothom.
Amb aquesta cançó, que algú t'ho canti i amb això acabarem. Ens retrobem l'any que ve, ja.
I tant.
Que vagi bé.
Fins aquí un any.